clar, que no et suma. No és una, enlloc posa que hagis de reconèixer els fets per obtenir un permís, però sí que, doncs això, assumir la responsabilitat és una manera de reinsertar-te, per dir-ho d'alguna manera, no? I a més, penseu que a Rosa Pedal tampoc l'ajuda el fet de que té un altre procediment obert, que n'havíem parlat aquí alguna vegada, per amagar els béns i no pagar la indemnització que li pertoca. Per tant, això segur que tampoc ajuda a entendre que està reparant el dany o assumint les seves responsabilitats.
Vale, Íñigo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Aquesta explicació d'un dels noms que ens ha sorprès aquesta tarda, sí. Aquest Albert López, que ha reconegut el crim de... allò que se'n diu el crim, el cas de l'Urbana, que es va fer tan mediàtic i fins i tot es va fer una sèrie. Dit això, obrim línies amb els serveis informatius, concretament amb els companys d'esports, amb el Pol Rodríguez. Pol, bona tarda.
Bona tarda.
L'afició del Barça, que ja va camí de... ja la tenim a Montjuïc.
Doncs sí, ja esperen per rebre l'autocar de l'equip, que surt de la ciutat esportiva. Més detalls des de les portes de l'estadi. Lluís Companys, Laia Coll.
Unes 3.000 persones s'apleguen ara a l'avinguda de l'estadi, esperant que arribi l'equip. Cada vegada hi ha més gent, moltíssima gent està pujant, caminant des de plaça a Espanya. L'arribada de l'equip està prevista a 6:45 de la tarda per jugar aquesta tornada dels quarts de final contra el Paris Saint-Germain. Recordem, Christensen i Sergi Roberto estan sancionats i es perdran aquest partit, igual que Gavi i Valde, en el seu cas, se'l perdran per lesió.
Mentrestant, centenars d'aficionats del PSG s'apleguen a aquesta hora a la plaça Espanya de Barcelona enmig d'un fort desplegament policial. Els Mossos han hagut d'intervenir en algun cas per aturar baralles. En principi començaran a pujar cap a Montjuïc a 6:45 del vespre, 2 hores abans del partit. Anem fins allà, Joel Penya.
Sí, en una d'aquestes baralles els Mossos han detingut un aficionat francès per una agressió a la zona de Creu Coberta. A més, els Mossos també han hagut d'intervenir aquí, als peus de les Torres Venecianes de la plaça d'Espanya, després que les aficions dels dos equips s'hagin llançat llaunes de beure. La policia les ha separades, la culer passa per una de les dues Torres Venecianes, concentrada a l'altra, i a l'afició parisenca, amb una gran majoria de persones vestides de color negre. De moment, tot i les incidències, ambient força festiu per part del Barça. En canvi, els càntics de l'afició del PSG han estat pràcticament tots de resposta a grups d'animació blaugrana. En total, a Montjuïc s'espera que hi hagi 2.750 aficionats parisencs, d'aquests preocupen 400 que són ultras.
Doncs tot plegat per un partit que arrencarà a les 9 del vespre. A la mateixa hora també jugarà l'Atlètic de Madrid al camp del Borussia Dortmund amb l'avantatge del 2-1 de l'anada.
Albert López, un dels dos condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana, reconeix per primera vegada l'assassinat. Segons avança el periòdico, López ha canviat de versió 7 anys després dels fets i 4 després del judici, seguint el consell del seu advocat. D'aquesta manera tindrà més fàcil aconseguir els primers permisos penitenciaris. Durant tot el procés judicial, López, condemnat a 20 anys de presó, va negar haver matat a Pedro Rodríguez. La seva versió és que l'assassí va ser la seva amant, Rosa Peral, i que ell només la va ajudar a encobrir el crim. Peral, en canvi, l'acusa usava a ell, per contra. Finalment, el jurat els va condemnar els dos per assassinat. López ja porta 7 anys a la presó i, per tant, ha complert més d'una quarta part de la pena i podria demanar permisos. Tot i això, perquè li concedeixin, s'ha de valorar la seva conducta i l'evolució del seu tractament. En aquest sentit, reconeixent l'assassinat i fent diversos cursos, pot arribar a sumar més punts i aconseguir aquests permisos penitenciaris. Salvador Illa no tanca la porta a cap pacte després de les eleccions, tot i les advertències de Carles Puigdemont. El líder del PSC diu que se sent amb les mans lliures per pactar amb tots els partits menys amb l'extrema dreta. Ho ha dit després que Puigdemont posés en dubte el suport de Junts al govern espanyol si els socialistes segellen un acord com el de Barcelona, que va acabar amb Jaume Collboni d'alcalde gràcies als vots del PP i tot i la victòria de Junts. Illa n'ha parlat a 4.
Me siento libre de pactar, lógicamente no es una decisión que vaya a tomar en solitario, la voy a tomar con mis compañeros de partido y pensando en lo que mejor le convenga a los ciudadanos de Cataluña, pero claro que me siento con todo el margen de libertad para hacer aquello que nos parece mejor. El gobierno de Cataluña se va a decidir en el Parlamento de Cataluña y lo van a decidir los 135 diputadas y diputadas que escojan los ciudadanos de Cataluña.
Per altra banda, Illa ha dit que si no pot governar després del 12 de maig, continuarà l'oposició com fins ara. Pere Aragonès també ha dit que continuarà de diputat si no és reelegit president, mentre que Puigdemont ha anunciat que deixarà la política si no encapçala el govern. I les aerolínies asseguren que aquest estiu serà de rècord pel que fa al trànsit aeri. Per l'aeroport del Prat hi ha programats més de 41 milions de seients per volar aquest estiu. És un 16% més que l'any passat. L'associació d'aerolínies ALA explica que aquest estiu és el primer que es recupera l'oferta a tots els aeroports que hi havia abans de la pandèmia. El seu president, Javier Gándara, admet, però, que la situació internacional pot afectar les previsions.
Todo parece indicar que este verano vamos a tener, digamos, pues probablemente pues un tráfico aéreo récord de nuevo, ¿no? Aquí hay un tema, que esto es oferta, pues esto es número de asientos, luego depende de cómo vayan ocupados esos asientos, de lo que se llama el factor de ocupación, que se convertirá en más o menos pasajeros, además de todas las incertidumbres que ahora mismo tenemos, pero en cualquier caso, todo parece indicar que este va a ser un buen verano.
Gandara, per ser, ha qualificat de pedaç la proposta del govern per ampliar l'aeroport del Prat. Assegura que el problema de la infraestructura és estructural i no es resol amb un canvi d'usos de les pistes.
I pel que fa a la resta dels esports, també pendents del partit de Rafael Nadal, el trofeu Comte de Godó, està debutant contra l'italià Flavio Covoli. Ara el partit del segon set, pistes del tennis Barcelona, Albert Bassas.
Nadal, camí de segona ronda, intractable de moment en aquesta estrena al Godó davant Cobol, i tant és així que ja s'han dut el primer set per 6-2 i també domina amb claredat 4-1 al segon. Un segon set, això sí, amb constants trencaments de servei. Nadal, com dèiem abans, esveint tots els dubtes amb els que es presentava a Barcelona, ni rastre, pel que sembla, dels seus problemes a l'abdominal, així que el Balear, camí de classificar-se, on ja espera l'australià Àlex de Miñor, número 11 del món, un partit que es jugaria demà en el tercer torn del dia a les 4 de la tarda.
Per cert, notícia d'última hora, comunicat de Pedro Rocha en contra del Consell Superior d'Esports. El candidat a la presidència de la federació manifesta el seu profund desacord contra l'expedient obert per al TAT a ell i a la comissió gestora i anuncia que ho impugnarà.
Del 26 al 28 d'abril, Beer Life, la festa de la cervesa mediterrània a Vilanova i la Geltrú, Espai La Daurada. Maridatges gastronòmics i tastos de cerveses davant del mar, activitats per tota la família i els concerts de búhos, Stay Homes, Chambao, Mojinos Escocíos, Seguridad Social i molts més artistes. Entrada gratuïta. Més info a beerlife.es. Patrocinador oficial Estrella Damm.
I pel que fa al temps, al final del dia descarregaran ruixats a les comarques de Girona i en àrees del nord de les de Barcelona. Al llarg de la nit i la matinada afectaran també la costa i el prelitoral central, i demà a primeres hores encara pot quedar algun d'aquests xàfecs entre el barcelonès i el sud de la Costa Brava. Serà un dimecres que començarem amb una mica més de fred i amb un parell menys de graus en moltes comarques a l'hora de dinar. A últimes hores del dia reapareixeran xàfecs a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. El vent bufarà moderat amb alguns cops forts al sud del país i a l'Alt Empordà.
Versió RAC 1.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs els productes més eficients del mercat, com els de la marca Grundig. Amb els rentaplats Grundig estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua. Un rentaplats eficient Grundig només gasta 9,5 litres, mentre que si rentes els plats a mà, pots arribar a consumir-ne fins a 90. És el moment d'estalviar llum i aigua. Grundig amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys, fent-te la vida més fàcil.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te en les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Núcleo Digital School. Visita núcleo.school.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
Perdoni, un taller Rodi Motor Services?
60 euros en carburant?
No, un taller Rodi.
Ah, 60 euros en carburant en totes les llandes. Sí, sí.
Només aquesta setmana, si vens a Rodi Motor Services, t'endú 60 euros en carburant amb els teus pneumàtics Falken de qualsevol llanda. Consulta les nostres promocions a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Es trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa alegria, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ni te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1, amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a un quart de set del vespre. Deixeu-me saludar a aquesta hora la periodista Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Veig que després de la pandèmia, perdoneu, seria un comentari per fer-li a Sergi Pàmies, però ho farem amb Mònica Planes, que també té argumentari.
Gràcies.
No, perquè hi ha gent que li preguntes i no...
No saben però, que... porten res.
Dic, després de la pandèmia, durant la pandèmia vam viure aquestes connexions a les cases, que la gent doncs, entrava doncs, via Zoom o d'aquest tipus de connexions, quan es veu la imatge de la persona que parla i es veu al darrere les cases. Veig que no ha evolucionat a millor aquest tipus de posades en escena per part ni de la gent ni de la imatge.
Totalment d'acord, i et diré, ha anat a pitjor, i els redactors s'han acomodat a construir la notícia a base de gent que connecta des de casa seva amb unes connexions de wifi nefastes, que les veus com si connectessin des dels anys 80 i no des de casa seva, i et construeixen notícies de gent que sembla segrestada enviant un missatge des de no sé on, amb una paret blanca des de la cuina, terrible.
És que és cutre, cutre.
Dius, però no us podeu esforçar amb construir una notícia com Déu mana, anant a entrevistar
anant
les persones en persona.
Sí.
Com se feia antes.
Doncs tothom apareix, hi ha gent que se li fa un cap gros perquè la càmera del ordinador portàtil deforma l'aspecte.
No sé si ahir...
Una il·luminació patètica.
Sí, és que ara estava veient aquest mateix cas fa un moment, un especialista en Israel, i també era tot d'una tristor. Però a banda, després hi ha uns planos que recordo ahir o abans d'ahir a la 2, que també entrevistaven a no sé quin especialista, i el tenia al mòbil, o sigui, a la càmera del mòbil, però ell tenia el mòbil a la taula.
Uh-huh.
Per tant, el plano era... O sigui,
la papada.
La barbeta.
I per mega papada, forat del nas, una mica i ullera. I la posició era...
Com un carbassó, era com un carbassó d'home.
Anava mirant el mòbil... Idees, però algú li pot dir que agafi el mòbil i que se'l col·loqui, perquè clar, és que no té credibilitat aquest home, perquè l'anaves veient i...
Bueno, però
és que se sent malament, la imatge és pèssima.
I el ventilador dels sostres,
clar,
veu
dius,
i tot.
Bueno, és que no m'ha no m'he avançat, no hem millorat, en aquest aspecte no,
doncs
no hem millorat.
Doncs passa a totes les cadenes, és horrorós, perquè a més, des del meu punt de vista el que demostra és desídia en construir la notícia.
Conéctese, connectis i ja està.
I després, la gent que realment no vulgui sortir de casa seva i que ho vulgui fer tot amb videotrucada, doncs que s'arregli, que es posi una bona connexió, que es munti un
decorau,
un set,
un després vas veient les cases de la gent i hi ha cada quadre darrere que dius tela. A tot això, felicitar, deixeu-me felicitar, i ara ja vaig a una altra qüestió, a TV3 per l'estalvi ahir que va fer del cas de Montse Llussà i de la Sara i el Bunyol, perquè crec que va ser l'única televisió que no va enviar ningú, sinó que van fer per aquest tipus de connexió, tipus Zoom o tipus, o sigui, una connexió digital d'aquestes. Tota la resta de cadenes, Telecinco, Antena 3, Televisió Espanyola, tots els canals, tots van enviar algú in situ per fer l'enregistrament. Però jo felicito de veritat a TV3 perquè, hòstia, demostra que miren la pela i miren no fer una despesa quan no cal. I realment, doncs, felicitar perquè hi ha hagut aquest estalvi que queda subratllat, que ha estat l'única cadena que no ha enviat ningú. En un cas, això sí, que s'ha produït a Catalunya i que és notícia a Catalunya i que ha tingut repercussió a tot Espanya, per no dir en cercles mèdics a nivell internacional. Però, hòstia, està molt bé que TV3 retalli en aquest sentit i que ho faci la connexió, pues, bueno, pues, com d'aquestes que ara comentàvem amb la Mònica Plana. Sort que la Llussà ho té ben a pamà, molt llibre, ho tenen molt ben posat i realment feia patxoca. Bueno, dit això, que això ja he escollit a meva, anem amb una sèrie que ha recomanat i que a mi, penso igual que tu en l'article que fas avui al diari Ara. Belles Artes, que es pot veure a Movistar Plus.
Sí, senyor. És de l'estil que els hi va agradar El Encargado i Nada, és dels mateixos creadors. Aquesta vegada és un gestor cultural i historiador de l'art que guanya el càrrec per dirigir un museu d'art contemporani iberoamericà a Madrid. I a partir d'aquí, contra tot pronòstic, guanya la plaça, perquè estava pensada justament perquè poguessin accedir dones al càrrec i hi hagués una renovació, però guanya aquest senyor que, com és habitual en aquests personatges dels germans Duprat i Cohen, doncs són aquests homes madusos que una miqueta no s'adapten a la transformació social del moment i utilitzen l'enginy i l'experiència per anar sobrevisquent a aquests canvis. Fan servir l'audàcia.
Doncs coincideixo plenament amb tu, que per cert, el protagonista, l'Òscar Martínez, també em va agradar molt amb una altra sèrie que es diu Galgo, que també és de Movistar, i és d'aquests actors argentins que d'aquests que van cada cop tenen més protagonisme i que a mi, doncs, és d'aquests que m'agrada perquè te'l creus, l'estàs veient i dius aquest és el director del museu i te'l creus.
I te'l creus, sí. Està bé, fa riure.
Sí, està bé, està molt
plantejant
bé.
Temes d'actualitat que passen en els museus d'art contemporani, com els boicots de les obres.
I després hi ha una sàtira de la nostra societat, d'aquests estereotips, és a dir, que va implícit tot un seguit de crítica social que està molt bé, com queda també la ministra de Cultura, vull dir que, bueno, no m'avanço més, però que està molt bé.
És d'aquelles que et diverteixes i, a més, capítols curts.
Exacte.
Que no t'embarguen tota la tarda, que en pots mirar un abans d'anar a dormir sense anar gaire tard al llit.
Cada cop més a favor de capítols de 25 minuts. Hi ha aquestes sèries de 50-55 i és que no arribo al capítol final. Bé, avui la Mònica Planes, que ha anat a dormir tard, ens porta tres capítols d'un documental, a veure si ho dic bé, perquè abans m'ho has dit i ara potser l'esgarro aquí. Sinanon?
Sinanon.
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 Ara us preguntareu què és Sinanon? Doncs ara la Mònica Planes us ho explicarà.
És una sèrie documental de tres capítols, de 55 minuts, que podeu trobar a HBO Max. S'assembla molt a una sèrie documental boníssima que podríem comentar un altre dia, que és Wild Wild Country. En els anys 60 i 70 va ser una època molt prolífica a nivell de comunes als Estats Units, aquestes històries de gent que vivien tots hippies, vivien junts, que acabaven evolucionant en sectes i que acabaven passant aquelles coses que tant ens agraden comentar. Home, en aquesta secció.
Sobretot amb els operatius per desmuntar-les. Com la de Waco, que va ser un operatiu que varen, que Mònica Planes ens va portar amb un documental i realment era un model a seguir si vols acabar amb pràcticament tota la comunitat morta.
Exacte. Mica,
el model que es va seguir, perquè pitjor no es podia haver fet.
Exacte, és aquests documentals amb nyaps que ens agrada comentar. Doncs la plataforma HBO ha estrenat aquesta sèrie que explica el cas de Synanon, que va ser un centre que va començar com a espai de rehabilitació per drogadictes.
Ui.
I va acabar convertir-se en un projecte inaudit. Ens n'hem d'anar fins a Los Angeles.
M'agrada ja, perquè Mònica Planes ja apunta.
Ja aviso que això...
Això anirà a molt més.
És allò que la Marta Cailà comença a dir. Però sí. Perdona, això? Com pot ser? Sí. Doncs sí, Marta.
Estem en un projecte de desintoxicació.
Correcte. Primer, ens n'hem d'anar fins a Los Angeles. 1958, hi ha una onada molt forta de drogadiccions, sobretot per culpa de la desinformació que hi ha en aquell moment. No hi havia centres de rehabilitació especials per l'heroïna ni drogues semblants, no hi havia protocols d'actuació, perquè el que es considerava és que els drogadictes eren drogadictes i s'acabaven morint d'això i que no s'havia de fer res més amb aquestes persones. Però a l'inici del documental descobrim que els testimonis que ens estan parlant són persones grans que expliquen com van sortir-se en aquella època d'aquesta situació gràcies a Synanon. Persones que un dia estaven veient la televisió en el programa On the Go del Jack Linklater i entrevisten a un home que és el responsable d'aquest programa de rehabilitació. I d'aquí explica que molts pacients seus doncs s'han curat.
Soy Jack Linklater y esto es Sobre la Marcha. Venga con nosotros y conoceremos a gente de todas partes en busca de la felicidad. Buenos días, hoy estamos en un edificio en ruinas en primera línea del mar aquí, en California, al lado de una de las playas de la ciudad. Y es en realidad la sede de una organización llamada Synanon. Es un hogar para drogadictos.
Una noche estaba en casa, iba fina, y apareció un tío en las noticias hablando sobre un sitio nuevo para ayudar a los drogadictos a desintoxicarse.
Bueno, la verdad, llevo limpio desde el 2 de febrero de 1958.
He pasado por Lexington, Fort Worth y otros tantos hospitales y nunca nada me ha funcionado a este nivel.
En los peores momentos de mi adicción, robaba y me prostituía.
Es algo terrible, ¿verdad?
Sin duda lo es.
Muchas gracias por hablarnos sobre
ello. No hay de qué.
Me sorprendió mucho. No conocía ni a un solo yonki que hubiera logrado desintoxicarse.
Y entrevistan al seu fundador, en Chuck Dedrick, que es el protagonista de aquella historia.
Usted es el presidente de la junta directiva, ¿no?
Así es, Jack.
¿Cómo se llama?
Chuck Dedrick.
Dígame, Chuck, ¿usted también fue drogadicto?
No, yo era alcohólico, Jack.
¿Cuánto tiempo llevan limpias las personas que están aquí?
Tenemos a gente que lleva limpia desde que abrimos, hace unos 11 meses. Y ya de ahí hasta nuestro miembro más reciente, que lleva 2 o 3 semanas.
¿Es inusual llevar limpio tanto tiempo?
Es prácticamente un milagro.
Estem parlant del documental de Synanon. A tot això, és que no hem dit la plataforma, és HBO Max.
Correcte. Chuck Dedrick, que l'entrevistaven el 1958 a la televisió, li diuen, usted es el presidente de la Junta General... Era ell sol, vull dir que era ell i les persones...
No hi havia junta.
No hi havia junta, hi havia ell i les persones que estaven allà desintoxicant-se. Ell s'havia rehabilitat del seu alcoholisme gràcies a reunions d'Alcohòlics Anònims i decideix fer el mateix amb aquests addictes a les drogues, intensificant el que ell havia après, havia vist a Alcohòlics Anònims. Synanon, aquest nom, és gairebé un nom casual que s'inventa un dels residents en aquest programa, un dels
pacients, sí.
Que ve de Seminari, Simposi i Anònim.
O sigui, com?
Synanon és, en anglès, ajuntar les paraules Seminari, Simposi i Anònim i van construir aquest Synanon. Però tot era...
Però això és d'un pacient.
Un resident que estava allà
que i va inventa.
Dir, ho podríem... Li podríem dir sí.
No és que ho pensi el de la Junta.
No, perquè tot neix d'una manera una mica de dir, jo he vist que sé fer això, em faig càrrec d'aquestes persones, les ajudo, jo crec que això anirà bé, etcètera.
Això és bonic, sí, home.
Aquest centre no reben ajuda ni de metges ni de psiquiatres, és gratuït. s'ajunten entre ells i tenen unes reunions amb dues condicions. Ni drogues, ni violència física. Però les discussions verbals que tenen, aquestes teràpies de grup, són molt agressives. Creen el que ells anomenen un mètode que es diu el joc. I són discussions verbals molt passades de rosca. Hem de dir que aquestes persones conviuen, estan, resideixen en aquest centre, per tant, quan es discuteixen hi ha tot el que comparteixen en la convivència diària. I són discussions, la veritat, passades de rosca.
Ni eres un hombre, ni tienes lo que tiene que tener un hombre.
¿Sabes acatar
órdenes? Ni hablas como un hombre.
No sabes cómo.
Ni siquiera sabes hacer eso.
El juego era una pelea callejera verbal. Era una manera de tener un encuentro libre, desinhibido, sin trabas ni obstáculos con otro individuo.
Así que ya no crees eso, ¿eh?
He dicho que sí. Nadie está de acuerdo contigo. Muy bien.
El juego nos enseñó a buscar nuestra propia verdad. Muchas de las cosas que nos decíamos en el juego, los unos a los otros, eran para conseguir expresar algún sentimiento, porque la mayoría teníamos los sentimientos reprimidos.
Però és que això formava part de la teràpia.
Sí, sí, no, una teràpia que una mica més ja...
Això s'hauria de fer aquí, RAC1. Una teràpia aquesta, crits aquí.
Si
eres hombre, da la cara. Si tienes lo que tienes que tener, ponte delante el micrófono.
Està, està molt bé el...
Molt bona idea, trobo.
I si no eres hombre i no eres capaç de fer això, te vas a otra emissora.
Molt terapèutic. Una altra mostra d'aquestes sessions terapèutiques.
Algunes coses que nos decíamos eran... muy, muy hirientes. Pero me ayudaban a plantearme muchas cosas.
Damos rienda suelta a nuestras emociones reprimidas, hostilidad, miedo, resentimiento. Somos capaces de dejarnos llevar emocionalmente, de verlas, de escucharlas, ver cómo se lo toman tus compañeros.
En el juego podías decir lo que quisieras.
¡No me jodas! ¡Me he dejado la piel en eso!
¿Pero qué dices?
Guardas toda esa rabia y la sueltas en el juego. Puedes decirle lo que quieras a quien quieras en el grupo, pero no puedes ni pegarles ni amenazarles. Nada de violencia.
Es un puto mentiroso, no hace nada.
Pues ayúdale, joder.
¡Ayúdale! ¡Ya lo hago!
Los juegos daban miedo, pero a algunos nos encantaba eso de meternos los unos con los otros.
¿Qué has aprendido? Nada.
Ni siquiera sabes relajarte.
Que veu, és per anar a passar un cap de setmana, eh?
Sí, sí.
Per relaxar-te.
Por momento me recuerda un poco cualquier momento este programa, eh?
Yo, pelea de gallo.
Doncs bé, les reunions, en el documental es veuen les imatges de com són, es converteixen en una olla a pressió, diuen que feien por i en dono fe. Segons expliquen els testimonis, tot el que... et deien en aquell moment, diu que els feia pensar, provocava com una mena de catarsi que permetia doncs, que s'acostessin als seus propis problemes. Ells diuen que això funciona. Jo us he de dir que tinc les meves reserves en el viatge del documental. És a dir, ens ho expliquen les persones que ara estan vives i sanes, diguem, però crec que pel camí van perdre molta gent que ara no poden fer de testimoni del documental, diguem, perquè jo no sé fins a quin punt allò es podia suportar, és a dir que clar, al final queda qui queda, diguem, per explicar la història.
Sí, com el Grand National, que al final queden quatre cavalls.
Exacte, i llavors dius, bueno, doncs si aquests que han quedat
ho han salvat, doncs que ho expliquin, els que ho han salvat.
Com ho han viscut ells, perquè funciona.
Clar, per ells ha estat un èxit.
Clar, però tu no saps els que van marxar d'allà que cames a Jaume i es van fotre dalt a baix, saps? O sigui, tu no... Doncs això, Synanon té tant d'èxit en aquest procés de curar-se i cada vegada tenen més pacients que amb aquest reclam televisiu van allà, que comença a créixer molt. I se'n van a un gran edifici de Santa Mònica, davant del mar. Tot i que es tracta d'una ONG que ofereix aquest servei social de la rehabilitació, es construeix un negoci per poder mantenir el centre on participen
generar,
en aquest negoci.
Per generar ingressos.
Això mateix. I en aquest negoci participen els residents d'aquesta desintoxicació.
Sí, de
es crea una xarxa de donació on treballen els residents i l'èxit és rotund.
Llovien donaciones de todo tipo. Y la gente nos daba de todo. Conseguimos árboles de Navidad, lana, jabón, botas de cowboy, un Cadillac convertible, peces vivos, 3 millones de bebidas calientes, 15.000 árboles. La gente donaba algodón. La gente donaba vacas. Había un departamento entero que se encargaba de cortar la carne. Era una locura. Con el tiempo, Synanon acabó teniendo gasolineras, un montón de apartamentos y pasábamos los días pintando y trabajando.
Però escolta, perdona, això, van crear... Synanon es va convertir en una multinacional, quasi.
Ui!
Home, benzineres...
Espera't!
I vaques.
I arbres.
I vaques, que m'he imaginat que els hi portaven les... 15.000 arbres. Els hi portaven la vaca i, clar, suposo que ells, doncs, la...
La trinxaven.
Se la menjaven.
Us he de dir que, clar, ens hem de situar a principis dels anys 60, on, diguem que normatives i aquestes coses, és a dir, ells trinxaven la vaca, després la venien a restaurants, ja està, i aquí les normatives de sanitat...
Com havia de ser.
Però bé, hi havia, doncs, la part de la vaca que feien servir ells per menjar-se-la, tenien... donaven, lògicament, com que vivien allà, hi havia el departament de cuina, feien els menjars, etcètera.
No, veig que això es va engrandint com una taca d'oli.
De manera molt important. En Chuck Dedrick, que és el cap de
el
tot
cap,
això.
Sí, el cap de la junta.
Es casa amb una de les... Correcte. Es casa amb una de les residents, això també es veu a venir, ja ho veus des del principi que aquell senyor allà també comença a remenar el cotarro i ja caurà...
Les cireres.
Algú es casa amb la Betty, una dona negra, aleshores un matrimoni interracial estava molt mal vist, i per això serveix per potenciar el missatge d'igualtat, de fraternitat, de respecte...
Molt bonic, molt bonic.
En Chuck ja tenia una filla d'un matrimoni anterior i té un altre fill amb la Betty. Però mentrestant comencen a aparèixer els primers problemes interns. La permanència esdevé eterna. És a dir, quan els residents porten un temps que ja s'han desintoxicat i estan bé, el Chuck els hi diu: oh, però és que si marxes et tornaràs a enganxar.
Exacte.
Per tant, més val que et quedis aquí.
Ah, o sigui, els fa quedar a dir...
Que els anima.
No els vol fer fora i els altres no volen
marxar. És que si marxes, corres el risc de tornar a caure en les drogues. T'has de quedar aquí. Llavors, clar...
O sigui, per tant, cada cop són més gent, perquè
som
si no marxa ningú i va arribant gent...
Cada vegada necessiten llocs més grans per viure, i després que hi ha gent que no es pot quedar a viure allà, perquè hi ha moltes dones que, per exemple, tenen els seus fills a càrrec de les seves mares mentre elles s'estaven recuperant, i llavors, com que el Chuck ha tingut un fill, diu: ah, doncs si el que et fan patir és els fills, porta els nens.
Bé, també.
I,
aquell tant, ambient, eh?
Aquell ambient... Compte tenim que... els nens que s'incorporen a la vida de Synanon.
No, estem a un altre...
S'està coent
estem un guaco dos.
El desastre, eh?
Correcte. Arriben els nens.
Pasábamos los días correteando, haciendo todo tipo de travesuras y creando todo el caos que podíamos. Expuesto a gente metiéndose en los sofás de todo. Recuerdo vaciar cubos de vómito y llevar trapos fríos. Era algo totalmente normal, algo natural. Era nuestro salón. Fue una crianza comunal. Había un grupo de madres que reinaban en el nido. Si mi madre no estaba, estaba Terry Hurst o la madre de alguien. Synanon era un experimento. Y creo que ni Diedrich ni nadie sabía realmente lo que estaban haciendo. Los niños eran su última preocupación.
Han posat una música molt bucòlica per darrere, cling, 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 que anava explicant, però podrien haver posat una música de por aquí, eh?
És que t'he de dir que la música contrasta amb les imatges que posen on es veiem això que explicava aquest senyor que va passar la seva infantesa allà en el centre, vòmits. On, perquè us he de dir, el procés de desintoxicació allà en aquell centre era mètode clàssic, eh? Et fots en aquest sofà, et tapem amb una manta i aquí passes el mono, passes
un
tot.
Un mètode rigorós.
Ah, exacte. I allà, mentrestant, els nens jugaven i participaven de tot aquest procés. Però això no serà el pitjor que passarà en aquests nens. Cinnanon genera rebuig a Santa Mònica i comença una lluita veïnal per expulsar-los. Una manera d'evitar aquest rebuig és obrir les portes al públic, s'hi acosten famosos, fins al punt que integren alguns músics importants addictes que necessiten rehabilitar-se. La tasca social es comença a fer molt popular fins al punt que presidents com Kennedy o Nixon lloen públicament la feina que fan.
Imagina't.
S'obren múltiples centres Cinnanon als Estats Units, es fa una pel·lícula sobre Cinnanon i la incorporació de músics famosos propicia vetllades festives on passen a participar-hi tothom.
Això de Cinnanon ja està en el top.
En el top.
És extraordinari.
Es munten els dissabtes a la nit unes festes on no només són pels que estan en el centre, sinó que la gent que vulgui anar a sortir una nit de festa i veure tal músic important que toca a Cinnanon, vas i te'n vas de festa a Cinnanon. L'èxit de la rehabilitació porta a científics i experts a estudiar el mètode que fan servir.
Como Cinnanon estaba creciendo, el juego se convirtió en la terapia adecuada en el momento adecuado. Llegaba gente muy respetada en sus respectivos campos para estudiar el juego de Cinnanon. Teníamos mucho éxito, y era gracias al juego. Profesores, psicólogos, sabían que había algo ahí. Chuck Diedrich había cogido unos cuantos yonkis y los mantenía limpios.
En efecto, Cinnanon está llevando a cabo análisis en masa, cambiando a grupos enteros de personas. Lo han llamado el mayor avance en psiquiatría desde Freud.
Aleshores passem a la fase de crear clubs, espais on comparteixen el joc.
Home, aquestes discussions que ens han agradat tant.
Exacte, entre addictes i no addictes que tenen ganes de participar. Uns per treballar-se altres aspectes de la seva personalitat, altres perquè creuen que així participen d'una tasca de voluntariat, i Cinnanon, a més, crea una escola pels seus nens amb un programa pedagògic basat en el joc.
Uai.
I pels nens, aquesta estratègia resulta devastadora.
Muchos de mis amigos no sabían cómo jugar según las reglas en un sitio sin reglas o con reglas que cambiaban constantemente. Imagínate una situación en la que unos buitres te destrozan a no ser que tú ataques de vuelta. Algunos chavales no podían atacar de vuelta. Sin duda, hubo daños colaterales.
Les imatges, veiem nens practicant aquest joc, i els veus devastats, plorant, i realment hi ha nens que no saben respondre als atacs que reben, i es produeixen aquelles situacions que potser una quinzena de nens estan anant tots contra el mateix nen.
Però això,
no?
En principi és una teràpia d'educació, no? O sigui, és una manera d'educar la canalla.
Exacte.
Ja.
Tot això en el context dels anys 60, als Estats Units, per tant, coincideix el moviment hippie, la lluita pels drets civils dels negres, i Cinnanon passa a convertir-se en part de tot plegat amb aquest moviment que continua creixent.
Creo que mucha gente se sentía sola. En Cinnanon conectabas de una manera especial. Comías siempre en el comedor principal, tenías un trabajo que no era demasiado difícil, las tardes las pasabas jugando y los sábados había fiestas. Nunca estabas solo. Te cuidaban en todo momento. Mucha gente quería formar parte de ello.
Aquesta senyora...
Ens ho pinta estupendo, aquesta senyora.
Aquesta senyora és una ex-addicta que explica la seva vivència en el centre. L'organització...
És que tot ho trobeu malament. I
no ha acabat la secció.
No hi ha cap pega.
L'organització transcendeix la finalitat de la rehabilitació dels drogadictes per vendre valors i un estil de vida. Venen una filosofia de vida amb oportunitats educatives, laborals, d'oci, en un context d'integració, d'igualtat,
molt transversal. Netejar el vici.
Hippies. i integren la figura del canviavides. Professionals liberals, adinerats, que passen a col·laborar amb diners, amb aportacions de tipus patrimonial i amb serveis, per exemple, metges, dentistes, advocats, que treballen, diguem, de forma voluntària per les per persones que estan en aquest centre oferint els seus serveis a la Sina.
Cada vegada m'ho poses més bé.
I tant.
La gran quantitat d'aportacions econòmiques es converteix en un negoci enorme. Creen un marxandatge de Sinanon extraordinari, samarretes, tasses, calendaris, tota mena de marxandatge, que a la vegada encara genera més diners, clar, perquè Sinanon està de moda. Fins i tot els hi regalen edificis i cotxes, edificis que permeten construir imagina't, noves seus de Sina.
Imagina't.
Hi ha una opulència que acaba generant
home,
certes tensions clar, internes.
Chuck centró toda su atención en los cambiavidas. No es que no nos gustaran, pero veíamos cómo poco a poco se iba distanciando de los drogatas. Estábamos celosos porque estaban ocupando nuestros espacios y porque habíamos pasado por muchas cosas para ayudar a Chuck a llegar a ese punto.
Clar, aquí arriba una cosa. Arriben els pijos, els agrada molt aquell ambient, se'l fan seu clar, i volen estar allà, el Chuck va de cul perquè aquests senyors estiguin contents.
Que són els de la pasta.
Que són els de la pasta.
I s'oblida.
I s'oblida dels que han estat construint físicament, pintant parets, treballant cada dia i que arrujant, formaven part d'un projecte que tenia una finalitat, que era fer el bé i rehabilitar la gent. Amb tota l'entrada aquesta de gent per participar teòricament de la mateixa filosofia, tot això queda en un, en un segon pla. Estem en aquest moment en què Sina no és un fenomen
sí,
social.
Sí, sí, bueno, és una màquina de fer bitllets.
Quin serà el pas següent? Doncs construir una ciutat.
Sí, això, ciutat molt bé. A veure si Barcelona formarà part de Sina.
Es traslladen a l'abadia de Tomales per construir de zero...
De zero, eh?
Una ciutat. Però una ciutat vull dir que construeixen el clavegueram, el sistema elèctric, les cases... Construeixen tot, és a dir, passa, compren un terreny molt gran, enorme, per construir la ciutat, i els que formen part de Sinanon és que ho construeixen ells mateixos.
En esa época, en Estados Unidos, había muchos pequeños experimentos de convivencia por todas partes. Se veían muchos proyectos comunales, y en Sinanon se vivía mejor. Había más dinero, más recursos. Empezamos a crecer muy, muy rápido.
Queremos ofrecer un lugar agradable, tanto estéticamente, psicológicamente, como filosóficamente, en el que la gente pueda crecer. ¿Y qué es eso? ¿El paraíso?
Realment, mentre moltes comunes vivien com en tendes de campanya i de forma una mica...
Aquests van a, com diria el senyor Marcelí, a gogó, a tope.
A tota màquina.
La gent se'n va a viure a Sinanon i arriba una nova norma. I és que no en pot sortir.
Com que no pot sortir?
Sí. No et deixen sortir. Per exemple, la... molta gent se'n va a viure a Sinanon,
sí,
però treballa fora fent una feina, doncs sí, jo què sé, als jutjats de San Francisco. Però arriba un moment que el Chuck Dedrick diu, no, no, si viviu a Sinanon,
no
treballeu per Sinanon. Per... I la gent no pot sortir.
Dentro de Sinanon teníamos algo llamado contención. La idea era, ¿para qué salir fuera de Sinanon y malgastar energía? Haz lo que tengas que hacer dentro de Sinanon y toda la comunidad se beneficiará de ello. Chuck tenía una filosofía. Volquemos toda nuestra energía en crear la mejor y más óptima comunidad.
Necesitamos más fuerza en Sinanon. Más fuerza moral, fuerza social, fuerza política, fuerza emocional y fuerza física. Somos una organización autosuficiente y debemos producir a todas horas.
Porque tú trabajas gratis
per Sinanon.
per Synanon. Però també ho tens tot gratis.
Clar, tens
però
casa, treballa,
tens aliments, casa, tens aliments, fins i tot el tabac és gratis, perquè el Chuck Dedrick fumava molt, per tant...
com a Rússia, com a
tothom
Rússia.
Tothom fumava perquè el tabac era gratis, i, per tant, tothom treballa moltes hores sabent que allò reverteix. El que passa que arriba un moment que tothom treballa moltes hores, allà s'està generant una quantitat de diners que tampoc saps a qui van a parar. La situació empitjora, en Chuck esdevé un gurú, es crea una emissora de ràdio per mantenir unides totes les seus de Synanon als Estats Units.
Podries anar allà. És que tenen una traça en preparar coses que no hauríeu d'aprendre la meitat.
Una ràdio, eh? Ojo, eh? Una ràdio, eh?
Cuidado.
Una ràdio que funciona 24 hores al dia i que ha d'estar posada pràcticament tot el dia.
Continuament, amb la ràdio posada.
I es detecta un fenomen curiós en l'evolució de les normes del centre.
Es curioso cómo Synanon parecía ser siempre el reflejo de lo que ocurría en la vida de Chuck. En su fase inicial, se enfrentaba a su adicción, y eso es lo que hacía Synanon. Más tarde tuvo que dejar de fumar, y todo Synanon dejó de fumar. Lo que había sucedido hasta ese punto te había llevado a tragarte toda la movida y estabas muy metido. Fue la primera vez que parecía que él... que realmente debías hacer algo.
Llegó el edicto de dejar de fumar y mis padres no tardaron en irse. Ambos eran fumadores y eso les sacó de quicio porque no les gustaba que les dijeran qué tenían que hacer.
Això és boníssim. Quan cau la norma, ella ha de deixar de fumar i diu, per tant, aquí ja no es fuma més.
Bueno, la seva vida la va adaptant, o sigui, la va adaptar, no. Ella adapta,
obliga
a adaptar a tota la gent de Synanon
a fer
el que ell fa. Si ell deixa es torna a abstemi, tots abstemis.
Tots abstemis. Que ella ha de deixar de fumar perquè té un problema al pulmó...
Doncs tots ha de deixar de fumar.
Marxen com 300 persones de la ciutat de dir, això sí que no. A més, clar, la gent comença a cremar-se perquè li van canviant les normes sobre la marxa i hi ha gent que diu, home, jo porto aquí 15 anys picant pedra,
clar,
i ara
fumant,
em diuen que ara no puc fumar, no? Doncs i aquí comencen a aparèixer també els rebotats. Però fins i tot és això, quan ell té un fill, diu, doncs, d'acord, porteu els nens. I això te n'adones que, tot i que encara no quedi explicitat en el documental, veus que, en certa manera, doncs, si ell no surt de Synanon, doncs no surt ningú. Mm-hmm. És la manera de tenir sempre el control del que passa allà. Paral·lelament, cada vegada hi ha més nens. Arriben més famílies... Són gent jove, molts cops, doncs, això, van criant nens, els tenen allà o els porten. I en Chuck, els nens, li fan nosa perquè considera que treuen productivitat als adults.
Resta hores. Si algú s'ha de fer càrrecs dels nens...
Que chupa mucha energía,
eh? Exacte, sí, és veritat. Per tant, a partir del 1971, imposa una nova normativa. I és que a partir dels 7 mesos,
sí,
els pares deixen els bebès en un centre, on allà hi ha unes mares... que ja s'encarregaran d'aquells nens. I tu, quan vulguis, vas a visitar-los. Però, sobretot, ha de ser a partir dels 7 mesos, perquè no s'ha produït el vincle mare-fill, i així els nens no donen problemes
però
quan els has de portar
aquesta?
A l'escola. No, un disbarat.
Per favor.
Me parece paraíso.
Fa una mica de pena les imatges. Està tot molt ben documentat, és a dir, totes les imatges d'aquest centre, aquesta escola on en deixen els bebès allà. Per exemple, les mares que alleten els bebès, alleten a 15 bebès i diguem que...
Bueno, fan de dida,
eh? Fan de dida, exacte.
15 bebès, eh?
També comença...
Com si fos una factoria, això.
També comencen els experiments socials de convivència. I aquí ja entren les incoherències. Creen una nova teràpia, coneguda com The Trip, el viatge... que per fer-lo cal prendre LSD.
Ah, ui,
que guapo!
Que és una mica incoherent amb la finalitat inicial...
Sí, de desintoxicació.
Correcte.
Sí.
I això ja és, diguem, una mica salvatge.
El viaje era una experiencia guiada que duraba 3 días. Te quitas el maquillaje, te desprendes de tus joyas, te pones un camisón blanco y entras en una habitación. Había una jerarquía en el viaje. Había pastores y había guías. Y Chuck me dejó a cargo del viaje. El objetivo era tratar de lograr que la gente obtuviera un conocimiento profundo de sí misma.
Bé, amb el viatge no et deixen dormir durant 3 dies per entrar en la ment de les persones. Que i heu guapo. De tenir en compte que en el viatge s'hi afegeix l'LSD i la teràpia del joc. Per tant, ja us podeu imaginar...
Mare meva!
Els...
Enriu-te'n tu d'aquesta boxa que està de moda ara, d'aquestes arts que es foten bufetades una.
Exacte. Oh,
uns escoltem. Contra els altres.
Nuestra mejor herramienta es la fatiga. El efecto tóxico de la fatiga distorsiona la manera en la que se perciben a sí mismos y así conseguir que el sujeto se crea cualquier cosa.
Después, el guía comenzaba a sacar las partes más dolorosas de sus vidas, la mayoría de las cuales nunca habían mencionado. Teníamos supervivientes del holocausto. Seguían teniendo sueños, temores, relatos sobre matar a gente en Vietnam, ver a gente morir.
Inyectarle a tu pareja y que muriera de una sobredosis.
La confesión más alarmante fue la de un drogadicto que dijo haber tirado a la basura a un bebé, a un contenedor.
Aquesta senyora diu que quan va sentir aquesta història va sentir la necessitat de marxar definitivament d'aquesta ciutat.
Jesús.
Els mitjans de comunicació es comencen a girar en contra de Sinanon, ha perdut la llavor fundacional, és a dir, ja no fa cap tasca social, mentre que s'estan beneficiant, i això és molt important, de totes les exempcions fiscals. És a dir, quan als Estats Units tu fas un servei social, com per exemple una rehabilitació, sense ànim de lucre, no pagues impostos. Clar, tot això que hem sentit fins ara era sense pagar impostos. I arriba un moment que quan se'ls hi veu el llautó, diuen, escolta, doncs heu de pagar impostos. Quin és el pas següent que passa habitualment en aquestes històries de sectes i és, doncs creem una religió, perquè les religions als Estats Units també estan exemptes d'impostos. I en Chuck crea una religió. Aquí entrem en què obliguen a les dones a afaitar-se el cap, els nens a l'escola...
Ah, no, per què no passo, això? Per què les obliguen?
Per ahí no passo. Forma part, segurament, d'una estètica que demana...
A les dones, no als homes?
A les dones. I, de fet, hi ha les imatges, i com totes inicialment es resisteixen a això, però les acaben afaitant el cap.
Afaitant el cap.
Els nens de l'escola que viuen aïllats es van fent grans, i aquí comencen a aparèixer problemes en la conducta dels nens. La gent treballa gratuïtament per una comunitat cada vegada més rica, passen a crear-se un seguit de litúrgies, però alerta, perquè Sinanon començarà a militaritzar-se, per una banda, i després de la mort de la Betty, la dona d'en Chuck, ell decidirà que s'imposa la poligàmia.
Ah, mira.
Voleu saber què passarà a Sinanon?
Res bo.
Podeu continuar-ho veient a HBO Max. Tres capítols de
50. Mònica Planes, moltíssimes gràcies. Ara tornem.
RAC 1.
¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Arriba al Teatre Goya, El Favor, una comèdia de Susana Garachana. Què estaries disposat a demanar als teus amics? Quin favor estaries disposat a fer per ells? Quatre amics acabaran vivint una nit que no oblidaran mai. Marc Rodríguez, Eduard Buch, Jordi Rico i David Mercè protagonitzen El Favor, una nova comèdia dirigida per Xavi Ricard. A partir del 4 d'abril al Teatre Goya. Entrades teatregoya.cat i promentrada.com.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 d'abril la companyia americana de dansa Pilòbolus.
Una companyia que ha transformat la dansa contemporània a nivell mundial per la seva innovació i talent excepcional.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 km. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Ei, digue'm una ruta diferent per anar a la feina.
Un altre cop no. No hi ha altres maneres. Oh, recalculant, recalculant.
Estrena el teu Seat Arona amb 10 anys de garantia i dona-li la volta a la rutina.
T'esperem a Martorell Motor, la teva Seat al Baix Llobregat, al costat de la fàbrica. martorellmotor.seat.
Si tota la vida has somiat en banyar-te a Miami Beach, veure un musical a Broadway o voltar per les botigues de Beverly Hills, aquest estiu estàs a un level. Perquè Level et porta de Barcelona als Estats Units sense escales i al millor preu. Reserva el teu vol a flylevel.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
No deixis per demà el que puguis tenir avui. Vine a Skoda Lampis abans del 22 d'abril i podràs gaudir d'ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Aprofita l'oportunitat. Vehicles en estoc i amb entrega immediata. T'esperem a Skoda Lampis a Sant Boi i l'Hospitalet. Més informació a lampis.es.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
3 minuts, les 7, els nervis a flor de pell, sobretot amb alguns, d'altres encara, més sobretot els que són de l'Espanyol o d'altres equips.
A mi m'és igual.
No, a vostè li és igual. Però abans parlem del RAC.
El RAC, sí, perquè jo no sé si sabíeu, exacte, del Reial Automòbil Club de Catalunya. Sabíeu que més d'un 25% de les persones que es desplacen en cotxe, moto, bici o patinet tenen un incident? I que més d'un 20% té aquest incident mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Doncs bé, amb l'assistència del RAC Si teniu una avaria amb cotxe o moto, la reparen al moment. Fixa't. O us deixen vehicle de substitució. Sí. Si aneu amb bici o patinet, si aquest és el vostre cas, us cobreixen no, si us feu mal no, o
si
feu mal algú.
Si pot deixar de fer comentaris...
I en cas...
Perdó, però és que em diu, en si cas... vaig patinet... No,
vostè no. Cas, però en cas d'una incidència sí, en viatge, sí, sí, si cal, senyor Marcelí, li envien un metge allà on sigui vostè o el tornen a casa.
Em convindria ara mateix un metge.
I viviu amb tota la confiança, perquè el RAC hi és per ajudar.
Gràcies. Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Anem ara mateix amb un home que té més nervis que segons quin tall de carn que compres a segons quins llocs. Saludem a Edgar Fornós. Estàs nerviós molt, com aquests molt trossos de camp que estàs 3 hores allà sí, traient nervis.
Realment, la tarda s'ha fet molt llarga. És la tarda més llarga dels últims mesos. Volíem que arribés ja i la millor manera és compartir sensacions. Home, jo faria una teràpia avui de grup. Home. I ens anem intercanviant. Anem dient, escolta, com esteu? I anem-nos abraçant, anem-nos fent massatges.
Estàs a un punt de que rule un porrito, no?
Hola, tete.
Et veig apurat. Jo no t'havia vist mai així.
Sí, estic molt nerviós.
Bueno, qui està apurat, perdona, és el Guillem Estadella, que el tenim al que és l'exterior del Estadi Lluís. Companys, Guillem Estadella, bona tarda.
Bona tarda, nois, què tal, com esteu? Efectivament, des de la rodalia de l'Estadi Lluís, companys. Què passa?
La policia, que...
Que no hay. No, es que acabem de viure una escena una mica crítica. No, es que...
Esto es una mierda. Organización cero.
A ver, me trobo a Alejandro del bar de sota la ràdio.
És molt fort. Això no està simulat, Això no està simulat. Expliquem-ho. Un aficionat del Barça li ha fet una pata.